El santcugatenc Arturo Pomar, el nen prodigi que el Nodo va instrumentalitzar durant la postguerra fins a convertir-lo en la icona de l'Espanya en blanc i negre, és el protagonista de la novel·la El Peó. El nen prodigi dels escacs va ser tota una eminència en aquest joc, i en el record queda la partida que va acabar en taules l'any 1962 contra el mític Bobby Fischer al torneig d'Estocolm, i que li serveix de fil conductor a l'autor del llibre, Paco Cerdà. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé. Escolta'm, coneixies l'Arturo Pomar, o la història de l'Arturo Pomar, abans de fer el llibre?
Pues no, la veritat és que va ser una casualitat que un dia viatjant amb l'AVE vaig veure un xicotet reportatge de 10 minuts d'Informe Robinson que es titulava El cartero genial, i ahir vaig descobrir a un talent descomunal dels escacs, però no només això, com Arturo Pomar, sinó un xiquet que havia sigut utilitzat per franquisme per a, bueno, intentar mostrar a la resta del món una Espanya diferent a la que era real, aquella Espanya en blanc i negre, de misèria, d'analfabetisme, i com Arturo Pomar, o el xiquet Arturito, era capaç d'empatar al campió del món dels escacs amb només 12 anys. I aquella història, la veritat, és que em va entusiasmar.
Molt bé. L'Arturo Pomar, que va morir a Sant Cugat el 2016, no sé si vas arribar-lo a conèixer personalment per fer el llibre.
Pues no el vaig arribar a conèixer, i és una de les penes, no?, que arrastre. En canvi, sí que vaig poder, i he pogut conèixer a la seva família, més concretament al seu fill, Eduard Pomar, que és el que m'ha anat subministrant de la informació bàsica d'aquella vida tan èpica, no?, d'un xiquet que de ben menut ja mirava el seu pare jugar als escacs, que als 8 anys era capaç de jugar a les cegues sense mirar cap taulet ni cap peça, que sorprenia a Balears, concretament a Palma de Mallorca, quan jugava contra curtits jugadors d'escacs i es derrotava a tots, i que va ser un fenomen brutal al Nodo dels anys 40, perquè no paraven de traure el niño prodigio de l'ajedrez, com li diuen, no? El Mozart de l'ajedrez. Un Mozart de l'ajedrez que si no haguera sigut per naixer en el tauler equivocat, és a dir, en l'Espanya del franquisme, en l'Espanya de la dictadura tan cutre, no?, i tan manipuladora, pues diguen que haver pogut arribar a ser un candidat ferm a ser campió del món dels escacs.
Va arribar a ser, per això, mestre. De fet, és el primer mestre d'escacs internacional que va tenir Espanya, no?
Sí, exacte. Va ser el primer gran mestre internacional dels escacs que va tindre Espanya, i precisament ho va ser després d'aquella partida que articula tot el llibre del Peó. El Peó és una història que, a partir d'una partida d'escacs jugada a Estocolm en l'any 62, que van disputar Artur Pomar, que per entonces ja no era un niño prodigio, un xiquet prodigi, sinó que ja era un home de 31 anys que tenia una plaça de carter a Correus, a Cienpozuelos, perquè s'havia de guanyar la vida d'alguna cosa, i anava a disputar el torneig intersonal d'Estocolm, i allà jugava contra Bobby Fischer, un xaval que venia en aquell moment de Brooklyn, campió dels Estats Units, que prometia molt, però que encara no era l'heroi que anava a ser. I a partir d'aquella partida que va tindre 77 moviments, intenta narrar la vida apassionant d'Arturo Pomar, i també la vida de Bobby Fischer i la vida de nombrosos peons que en aquell any 62, de franquisme a Espanya i de guerra freda a tot el món, i especialment als Estats Units, van sacrificar la seva vida individual en nom d'una causa col·lectiva, és a dir, republicans, anarquistes, maquis, gent del Black Power, gent pacifista, gent comunista als Estats Units en plena casa de bruixes, que van veure com eren utilitzats com a peons en aquest tauler que és la història, i aquestes vides minúscules són les que intenté recuperar al llibre.
Molt bé, perquè, com deies tu, el llibre segueix el fil dels 77 moviments, i cada capítol, no?, és un dels moviments. No sé si tu ets jugador d'escacs, diríem, estàs habituat a aquest argot, o que t'has hagut d'informar molt?
No, realment és que jo no jugué mai als escacs, no és un llibre per a jugadors d'escacs, especialment, encara que aquells jugadors d'escacs segur que ho disfruten més, no?, perquè sí que he tingut assessors i companys que m'han intentat instruir en desxifrar aquella partida entre Pomar i Fischer a l'hivern d'Estocolmo, per a veure com va ser, no?, i quin eren els secrets que tenia la partida, i sobretot les vides de nombrosos jugadors d'escacs, perquè jo crec que, més enllà de que juguem o no als escacs, crec que a tots ens desperta una fascinació especial el veure allà a dos homes o dos dones, o un home contra una dona, davant d'un tauler mut durant hores i hores, disputant una autèntica guerra campal. No sé qui va dir que els escacs no eren una qüestió de vida o mort, que eren algo molt més important que això. Pues crec que, crec que els escacs tenen aquesta mescla de cultura, d'història, de política, també perquè han servit per a combats polítics, especialment al segle XX, també d'esport, també de ciència, de matemàtica fins i tot, quan allò que diuen que hi ha més jugades d'escacs possibles que àtoms de l'univers, és que és increïble, no? Són unes magnituds que a mi sempre m'ha fascinat, i aquestes vides també dels jugadors d'escacs, perquè quan tu portes el cos al límit en l'esport, el cos ho acaba pagant, no? Estem veient de Rafa Nadal, per exemple, no? Quan portes la ment al límit, quan fas 10.000 partides simultànies en un any, com va fer Artur Pomar en una gira per Sud-amèrica, perquè era un fenomen popular que va viure a Sant Cugat, i jo crec que mereix tindre a Sant Cugat un carrer que mira, gràcies o amb el pretext de la publicació del llibre, l'Ajuntament de Sant Cugat va acordar dedicar-li un carrer, que encara no està posat, però hi ha un acord plenari per a dedicar-li un carrer. Però m'agradaria que més gent de Sant Cugat i de Barcelona i de Catalunya en general, no?, coneguera a una persona que va ser una autèntica lletenda esportiva, que va guanyar 7 voltes el campionat d'Espanya, però que més enllà de la dimensió esportiva que té la seva figura, té una dimensió política interessant també per el context en el que va despegar aquesta estrella fulgurant.
Jo crec que gràcies al teu llibre s'ha conegut més, i fins i tot aquí a Sant Cugat, aquí coneixíem el seu fill perquè va ser regidor a l'Ajuntament, Eduard Pomar, i una mica segurament la gent més gran potser sí que coneixia la història de l'Arturo, però la gran majoria de gent no ho coneixia, i evidentment fora de Sant Cugat segurament encara menys, encara, no? Menys. Segurament perquè era una figura del franquisme molt, molt vinculada.
I, sí, molt marcada, injustament, no?
Exacte. I jo crec que has posat sobre la taula aquest personatge, i ara fa poc va haver-hi aquest acord de ple, i bueno, suposo que ja saps que els temps administratius no són molt ràpids, però vaja, si hi ha l'acord, acabarà tard o d'hora tenint aquest espai en el carrer perquè quedi en el record. I deies abans de que s'utilitzi els escacs es va utilitzar en aquell moment com a arma política, etc. I clar, tots recordem precisament el no record de l'Arturo Pomar, però sí que recordem el Bobby Fischer i aquella partida, no?, en plena Guerra Freda amb el soviètic Boris Spassky, i el que va significar allò, no? És a dir, allò era més que una partida d'escacs en aquell moment.
Sí, també ho narra el llibre, no? Perquè fixem-nos que en aquell moment el tauler dels escacs era com una metàfora, un resum de la geopolítica mundial. Qui dominava els escacs és que estava per davant intel·lectualment i podia marcar una època a nivell polític, no? Sempre el campionat del món l'havien guanyat els soviètics, sempre els russos, des que es va fundar el campionat del món. I en aquell any 72, 10 anys després de la partida entre Pomar i Fischer, en aquell any 72, un nord-americà, per primera volta, Bobby Fischer, arriba a la final i el seu govern li diu: escolta, ves a lluitar contra els soviètics i derrota'ls. Perquè ell no volia anar, perquè ell estava enfadat, perquè no li pagaven prou diners, i era una persona molt obsessionada en el tema dels diners, havia criat en un ambient de pobresa extraordinari, havia volgut escapar d'aquesta pobresa i no tornar a olorar ixe tufo que desprèn la pobresa, i per això sempre estava obsessionat en que ningú s'aprofitara dels seus diners, dels diners que ell considerava que li corresponien. De fet, quan van anar allà, bueno, la partida va ser un combat campal, en moments histriònics, com que pensaven que hi havia espies o elements d'espionatge dins de les cadires o de les làmpares, van tindre que desmuntar una cadira i una làmpara perquè no es fiaven l'un de l'altre dels respectius serveis d'espionatge. És a dir, els escacs van ser molt importants en aquells anys, en aquelles dècades. També recordem tots els Karpov-Kasparov, no? I enfrontament entre la doble K dels escacs, que marcaren un abans i un després, i que d'alguna forma també jo faig del llibre el paral·lelisme de com a l'any 62, en el que el llibre es mou, aquell franquisme que ja es veu amenaçat pel contuberni de Múnich, per la revolta dels miners a Astúries, per la revolta dels estudiants universitaris a Barcelona i a Madrid també, com aquest règim franquista que es veu en posició d'escac per primera volta per part d'elements externs, com d'alguna manera també, al seu torn, encara que Franco es crega el rei del tauler, està seduint com a peó dels Estats Units perquè ha venut el territori patri amb les bases nord-americanes en sol espanyol, i s'ha venut també al capitalisme dels Estats Units. És a dir, va renunciar a tota qualsevol filosofia josantoniana i social que poguera tindre a l'inici el moviment falangista i ja s'havia rendit completament al capitalisme sense gosar obrir la boca. I, bueno, crec que són un joc d'espís i un camp de metàfores molt, molt propici, el món dels escacs i dels peons.
Totalment. No, tu fas servir el peó com a metàfora i està molt bé, però, de fet, el llenguatge està ple. No? Fem servir una pila de metàfores que venen dels escacs, no? Com està en escac, està enrocat, no? Hi ha una pila d'aquests...
Sí, hi ha algunes més, si el fixes, que no fem servir massa, però... El peó és l'única peça que només pot caminar cap endavant i no tornar cap arrere. No pot rectificar el seu moviment. L'alfil només es desplaça per les caselles del seu color, és a dir, l'alfil que va per les blanques, com aquells sectaris que només viuen, miren la societat en un ull, siga al dret o siga a l'esquerra, no? Només es mouen per aquella diagonal. O la reina, que és plenipotenciària, però tots volen matar-la, per tant, està més exposada. I al final, com diu un proverbi italià, dona igual que sigues peó o rei, totes les peces acaben en la mateixa caixa al final de la partida. I crec que és una reflexió que moltes voltes se'ns oblida a tots, especialment als poderosos.
I tant. Anem acabant el llibre. Va sortir primer en l'edició en castellà, però ara ja se n'ha fet l'edició en català, s'ha traduït al francès, es publicarà en anglès, també hi ha una edició en portuguès al Brasil, i has rebut un premi al millor llibre estranger publicat a França. Com portes aquest èxit? Perquè ets bastant jove, o relativament jove, i és el segon llibre, tot just. O sigui que molt bé, no? Molt content.
Sí, moltes gràcies. Sempre que algú pronuncia la paraula èxit, recordo que ma mare treballava a un hospital i Exitus era una persona que moria, sí. I la treien cadàver de l'hospital. Entonces no puc evitar mai, quan algú pronuncia aquesta paraula, dir danger, perill, alarma. Per tant, no m'agrada parlar d'èxit. M'agrada contar històries, em considero un contador d'històries, sobretot, per això he volgut contar històries en este llibre de Marilyn Monroe, de l'últim president de la Segona República en l'exili, Diego Martínez Barrio, o, no sé, aquell Marco Sana, poeta, que més temps va passar a la presó, no? Moltes històries, o uns maquis que anaven per la nit en els Pirineus intentant derribar una torre elèctrica que alimentava una fabriqueta perquè creien que així posaven en escac al capitalisme i anaven a guanyar la partida. És a dir, idealistes de molt distinta condició, inclús un falangista que li va dir a Franco en ple Valle de los Caídos: Franco, eres un traïdor, perquè considerava que s'havia venut a l'Església i s'havia aconservadoritzat, si és que existís la paraula, i no responia als ideals promesos. M'interessen molt aquestes vides i m'agrada contar-les i espero que sobretot la d'Artur Pomar i la de Bobby Fischer, no, que són dos personalitats tan contraposades, m'agradaria pensar que qui s'acosti a aquest llibre trobarà un munt de vides que fan creure allò que... El llibre comença amb una frase que crec que és l'única que la recorde bé, i és que mai un peó és només un peó. El poder dels peons és molt gran en la vida i en els escacs, i crec que no cal mirar massa llum per a comprovar-ho aquests dies.
Molt bé. Com deia, el peó és el teu segon llibre, abans havies escrit Los Últimos, que parla de l'Espanya despoblada. Tens ja al cap o mig escrit el tercer?
Bé, després vaig publicar 14 d'abril, que vaig ir en castellà, que no he sigut en català, pel moment encara, que és un viatge al dia de la proclamació de la República a Espanya. Sí, és un viatge d'un sol dia per moltes persones desconegudes, no? Des de una actriu de teatre com Margarita Xirgu a una persona que estava en una manifestació i que perd la vida, una pescadera, els dirigents republicans, el propi rei, la reina sola en el Palau Reial, acollonada perquè estan cercant el Palau... Crec que tots els llibres tenen en comú això, no? Aixes vides minúscules, aixes peces oblidades de la història que poden tindre una nova vida en paper i que a mi m'apassiona. M'apassiona aquesta èpica, en molts casos, de la derrota i en altres casos d'haver sentit que ho ha aconseguit allò que es proposava, encara que el final no hagi sigut el que esperava, però almenys ha fet el que volia fer, que crec que és la major de les victòries. I sí, estic en un altre llibre enfrascat, però a poc, a veure si tinguem salut i tinguem il·lusió, que això no m'ha fallat mai, ni la salut ni la il·lusió, per fortuna, i continuem en la mateixa senda.
Molt bé, perfecte. Doncs Paco Cerdà, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història d'aquest llibre, que me'n recordo que quan va sortir en la versió en castellà va haver-hi un article que va parlar del Gambito de Dama, no? Van comparar l'Arturo Pomar amb el Gambito de Dama perquè era el moment que estava de moda la sèrie, i la veritat és que em va cridar l'atenció, però jo l'estava mirant en aquell moment i bueno, no sé, la comparació la compres?
Sí, no és que la compre, és que és millor, perquè el Gambito de Dama espanyol era real i era Arturito Pomar, i que va existir.
Perfecte, doncs Paco Cerdà, moltíssimes gràcies i molta sort amb els futurs llibres i amb el futur professional.
Moltíssimes gràcies a tu, i seguim fent ràdio, que és la droga de la vida.
Ai, sí, tant i tant, moltes gràcies.